Bon dia, què tal? Com esteu, amics i oients? Benvinguts al 5 Minuts Més, programa que repassa tota l'actualitat de la Garrotxa i del Ripollès. Avui divendres 26 de juny del 2026 tanquem una nova setmana, que les tanquem amb aquestes altes temperatures, amb aquesta onada de calor que hem patit a principis de setmana i que ara les temperatures sí que és veritat que han baixat 2 o 3 graus lleugerament, però segueixen sent altes per l'època de l'any en la qual estem. Però quina és la previsió per aquest cap de setmana? Ens ho explica en Dani Ramírez.
Sol i calor, la temperatura no baixa gaire, potser un grauet avall. Dissabte, sol de bat a bat tot el dia. Diumenge, sol, tarda amb algun ruixat al Pirineu Oriental. Sembla que dimarts de la setmana que ve, just en acabar el mes, el 30 de juny, hi podria haver més tempestes i comenci a baixar la temperatura. La primera setmana de juliol, per ara, la preveiem tempestuosa i poca calor o menys calor.
Gràcies, Dani. Titulars de la jornada. Doncs avui hem de parlar de gorgs i del medi natural. L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles segueix apostant per la regulació dels gorgs per tal d'anar guanyant any rere any més consciència i respecte al medi natural. Asseguren que cada cop tenen un públic més familiar i planificat. Durant tot l'estiu, tothom qui vulgui accedir a l'espai haurà de fer reserva prèvia i pagar una taxa. Enguany, la regulació s'allarga una hora més. L'alcalde és Marc Puig.
Tenim un aforament màxim de 300 persones, que la gent que hi ha pogut accedir han hagut de pagar aquests 6 euros, que van destinats primer a pagar el personal que està treballant a l'espai i llavors també a fer accions de millora i d'accessibilitat a tot l'entorn de l'espai dels gorgs.
De les Planes d'Hostoles a la Vall d'en Bas, perquè l'Ajuntament ja està aplicant la regulació als pins de Sant Privat i al Salt de l'Olla d'Hostalets. L'any passat, per la zona dels pins, hi van passar entre 9.000 i 10.000 persones i l'objectiu és continuar aplicant mesures de control per tal de preservar l'espai natural. Només és de pagament la zona dels pins. L'alcaldessa és Magda Roca.
Els gorgs del Pla d'en Xurri dels pins és una de les zones que està més trepitjada, diguéssim així, a l'estiu. Estem parlant que l'any passat van passar cap a entre 9.000 i 10.000 persones per allà. Això és una gran quantitat de gent, no?, voltant en un espai natural, que el que volem, no?, és que continuï sent, no?, amb les mateixes característiques que té.
Set cases estrenen un nou centre d'atenció als visitants i d'interpretació del medi natural per reforçar la informació turística i promoure un model més sostenible. L'equipament, finançat amb el Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès, vol posar en valor el parc natural i ajudar a gestionar millor l'augment de visitants al municipi. El conseller de Dinamització Turística del Ripollès és Joan Sarrià.
Permet al visitant, doncs, disposar d'una informació molt completa de tot aquest entorn natural, de tota aquesta porta d'entrada al parc natural de les capçaleres del Ter i del Freser.
L'Ajuntament de Camprodon aprofitarà una subvenció de més de 300.000 euros de l'Agència Catalana de l'Aigua per millorar la xarxa del municipi de Font Rubí. Les obres, que duraran uns 2 mesos, serviran per digitalitzar els comptadors i arranjar les canalitzacions. Per minimitzar les molèsties als veïns durant l'estiu, els treballs es dividiran en 2 fases. La primera s'executarà al juliol i la segona al setembre, amb l'objectiu de tenir-ho tot enllestit i justificat de cara a la tardor. L'alcalde és Xavi Guitart.
Un tema de digitalització de comptadors i també unes obres de millora a la xarxa en temes de reductors de pressió, amb temes de filtres, amb temes de millores, de captacions, i per tant aquest és un tema que també feia temps que estàvem treballant. En aquest cas ja s'ha fet l'adjudicació d'obra, per tant Agbar és l'empresa que ha guanyat les dues licitacions, tant la de Cambra de Combo de Font Rubí, i per tant ara ja ha fet el replanteig per tirar endavant aquesta obra.
Sant Joan les Fonts obre les portes del seu centre cívic. Durant la festa major, el municipi ha fet un acte de portes obertes per a tots els habitants del poble, un local batejat a petició popular com el centre, que es podrà utilitzar definitivament cap a la tardor d'aquest 2026. L'alcaldessa és la Maria Vidal.
Aquí vindran a realitzar-se les activitats que fins ara s'estan realitzant en el casal cívic, on hi havia les persones grans, se sumaran a tota la resta de l'oferta, com per exemple el Teixint Poble que s'està desenvolupant, xerrades puntuals de temes que interessen a la població, que de vegades el centre cultural ens és massa gran, aquí es vindran a fer. També ens han demanat que hi hagi activitat, alguna activitat de ball, alguna allò, doncs, per tots els públics també.
I el barri de l'estació de Campdevànol llueix molt diferent des d'aquesta setmana. Un grup d'una dotzena de muralistes han treballat en el marc del festival Graftech en pintar les façanes de diversos edificis de la zona per embellir-la i crear un relat que fa que l'entorn sigui únic i inconfusible. Un dels muralistes és en David de León.
És hablar sobre el tema de lo que era aquí la mineria, del hierro y esto, y a mí me tocó pintar a una trajinera, ¿sí? Que por eso aparece ahí un un burrito ahí que está llevando la madera y esto. Y es eso, la temática. El pueblo a mí me parece muy bonito, está muy tranquilo, la gente pues bastante bien. O sea, cada que estoy trabajando bajo y siempre hay alguien que está esperando para platicar o algo, entonces muy buena la experiencia.
I l'església parroquial de Sant Jaume de Caralps data del segle XII i s'està inclosa dins de l'inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya pel seu valor. Com tantes esglésies del poble, normalment només obre per la celebració de misses, però des de fa un temps un grup de voluntaris del poble l'obre un parell d'hores cada diumenge d'estiu. Una d'aquestes voluntàries és la Josepa Tubau.
El primer any unes 568, el segon 600 i algo, i l'any passat va ratllar la ratlla de 700 persones.
I torna a l'herba Besalú després d'un any plujós en què s'espera una bona collita d'herbes remeieres. Aquest dissabte Besalú acollirà una nova edició amb un acte de moltíssima tradició pel municipi. L'esdeveniment començarà amb la collita d'herbes i culminarà amb unes habaneres del grup Vela Blanca. Un dels organitzadors és en Salvador García Arbós.
Les herbes per anar bé s'haurien de posar sempre seques perquè sempre saps el que hi poses. I si la gent té paciència i pensa cada any poder-ho pesar, aniria molt bé. Això no ho fem. L'escollim tal com raja. Si l'escollim tal com raja, aquest any pot ser un bon any. Uh-huh. I aquest any, entre aquesta mica de sol que haurà fet, aquestes pluges que hem tingut i tot això, jo crec que pot ser, jo penso que pot ser un gran any per la ratafia.
I Carris exposa a Madrid un quadre amb Vinícius Júnior, Isabel Díaz Ayuso i Bad Bunny. Ho fa a la plaça Callao en el marc de les exposicions del grup Expo Metro. Ell i molts artistes d'arreu del món mostraran els seus treballs fins al 5 de juliol.
Hem de despertar una mica doncs, el moment que estem, el moment que passem, i que tothom vegi el que hi ha i el que pot venir. Vull dir, s'ha de tindre una mica de cap aquesta vegada perquè el que ve és negre. Com la podeu veure, hi ha una bandera republicana, perquè crec que és el govern legítim d'aquest país. Després, si us hi fixeu, també hi ha doncs, alguns símbols, perquè estem en una societat multicultural. Ens agradi o no ens agradi, estem en una societat multicultural en la qual hi hem de tenir un respecte.
En esports, l'Olot ja se coneix els equips amb els quals s'enfrontarà. Aquest any ho farà amb els d'Aragó, Navarra i La Rioja. Aquesta temporada 26-27, els equips catalans de segona federació han quedat emparellats en aquest grup 2 i ja no hauran de jugar contra equips de les Balears i de la Comunitat Valenciana, com ho havia fet en els últims anys. La Ripollès Ainarxer seguirà una temporada més defensant la samarreta del Club Patines Neca Fraga. La jugadora ha avançat la seva renovació després d'un curs positiu en què el conjunt aragonès ha aixecat la Supercopa d'Espanya i la Champions League a Coimbra. Amb aquest últim títol, Arxer suma ja 5 copes europees a la seva trajectòria, consolidant-se com una de les jugadores amb millor palmarès de l'hoquei patins.
Sobretot, doncs, que em sento valorada, estimada, ens tracten molt bé, no ens falta de res, les condicions són molt bones en tots els sentits i al final és el que és, jo crec que tot esportista desitja, no? Poder-se dedicar a l'esport que més li agrada i estima. I doncs com em trobo en aquesta situació i sobretot a nivell hoqueístic m'estic sentint bé i valorada i amb confiança, doncs penso que és el millor lloc per estar.
I la 32a edició de les 12 hores de volei platja a la muntanya del Club Volei Olot comptarà amb més d'una seixantena d'equips. Des del club opten per repetir la fórmula dels últims anys, com és la de mantenir el format 4x4 i també el de fer el 2x2 Pro. Un dels organitzadors i membre del Club Volei Olot és Marc Busquets.
Cada cop més.
Sí,
en principi el nivell està, o sigui, en general està pujant a tot en volei, a tot Catalunya. Llavors, bueno, és un torneig això, no? Molt consolidat, que a la gent li agrada, ve passar el dia Olot, i cada cop els equipets són de més nivell. També és veritat que nosaltres amb el funcionament que muntem tres lligues, un cop has jugat la fase de grups, se t'acaba situant en el teu nivell. Mm. Llavors això agrada molt perquè la gent acaba jugant els últims 3, 4, 5 partits amb gent d'un nivell semblant.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Ho dèiem en titulars, l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles segueix apostant per la regulació dels gorgs per tal d'anar guanyant any rere any més consciència respecte al medi natural. Durant tot l'estiu, tothom qui vulgui accedir a l'espai haurà de fer reserva prèvia i pagar una taxa. Enguany, la regulació s'allarga una hora més.
Els gorgs de les Planes d'Hostoles són uns dels més visitats de la comarca. Aquest municipi garrotxí va ser pioner en implementar mesures de regulació per tal d'evitar el deteriorament de l'entorn natural i la massificació fa uns quants anys. Un estiu més, l'aparcament del trencant de cogolls i habilitat el punt d'informació formació i regulació amb reserva prèvia necessari per poder visitar l'espai natural protegit del Brugent a les Planes durant els mesos d'estiu.
Tenim un aforament màxim de 300 persones, que la gent que hi ha pogut accedir han hagut de pagar aquests 6 euros que van destinats primer a pagar el personal que està treballant a l'espai i llavors també vam fer accions de millora i d'accessibilitat a tot l'entorn de l'espai dels gorgs.
Des de l'Ajuntament asseguren que amb el pas del temps han anat canviant el tipus de visitant a la zona.
Veient molt, sobretot en l'últim any, dos, que està canviant molt el públic, està vinguent un públic molt més familiar, un públic que ve ja amb visita organitzada, que al matí visitarà tres gorgs, dinarà en un restaurant del poble i a la tarda acabarà fent els altres.
Tot i això, segueixen estant a sobre l'incivisme i evitar el deteriorament de l'espai. S'hi reconeixen, però, que el visitant cada cop ve més conscienciat.
Tenim més presència de gent rural, els Mossos d'Esquadra també hi fan més passades i, per tant, nosaltres seguim amb aquesta dinàmica de fer pressió amb l'incivisme. Sí que és cert que s'ha anat reduint respecte als últims anys.
Enguany han decidit allargar la regulació una hora més i en lloc d'acabar a les 6 de la tarda, acaba a les 7.
I de les Planes hem a la Vall d'en Bas, que ja està aplicant la regulació als pins de Sant Privat i al Salt de l'Olla d'Hostalets. L'any passat, per la zona dels pins, hi van passar entre 9.000 i 10.000 persones i l'objectiu és seguir aplicant mesures de control per tal de preservar l'espai natural, Gerard Puigdemont.
Des de fa alguns anys, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas també aplica mesures de control per protegir dos espais naturals freqüentats a l'estiu, els gorgs de Sant Privat i el Salt de l'Olla dels Hostalets.
Els gorgs del Pla d'en Xurri dels Pins és una de les zones que està més trepitjada, diguéssim així, a l'estiu. Estem parlant que l'any passat van passar cap a entre 9.000 i 10.000 persones per allà. Això és una gran quantitat de gent, no?, voltant en un espai natural, que el que volem, no?, és que continuï sent, no?, amb les mateixes característiques que té.
Per això un any més s'aplica una mesura que s'allargarà fins a finals d'estiu. Als diferents espais hi ha agents cívics que s'encarreguen de fer tasques de pedagogia i de transmissió de valors respectuosos dels llocs que visiten. En el cas de la regulació de la zona dels pins estant privat, els usuaris han de pagar fins a un màxim de 7 euros en funció del vehicle que portin, mentre que la gent de la vall no paga. On tampoc es paga és a la regulació d'hostalets.
7 cases estrenen un nou centre d'atenció als visitants i d'interpretació del medi natural per reforçar la informació turística i promoure un model més sostenible. L'equipament, finançat amb el Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès, vol posar en valor el parc natural i ajudar a gestionar millor l'augment de visitants al municipi. Judit Espert.
7 cases compta des d'ara amb un nou centre d'atenció als visitants i d'interpretació del medi natural. L'equipament, situat sota la plaça Verda, s'ha adequat gràcies al Pla de Sostenibilitat Turística impulsat pel Consell Comarcal del Ripollès. El nou espai neix, segons el conseller de Dinamització Turística del Ripollès, Joan Sarri, amb la voluntat de divulgar els valors del parc natural, contribuir a la conservació del medi i afavorir el desenvolupament socioeconòmic del territori.
Permet al visitant, doncs, disposar d'una informació molt completa de tot aquest entorn natural, de tota aquesta porta d'entrada al parc natural de les capçaleres del Ter i del Freser.
L'alcalde de Setcases, Francesc Mercè, explica que l'objectiu és informar els visitants, fomentar el respecte per l'entorn, ordenar els usos de l'espai i gestionar millor els fluxos de persones per avançar cap a un model de turisme més sostenible i responsable tant al municipi com a la resta del Ripollès.
Gent, quan arriba al poble, doncs pot saber tot el que és referent al parc, la flora, la fauna, els itineraris. També se'ls fa recomanacions per estar en el medi, per respectar el medi.
La promoció turística de Setcases està estretament lligada al seu entorn natural i al patrimoni rural i cultural de muntanya. La declaració del parc natural i especialment l'augment de visitants després de la pandèmia han fet necessari trobar un equilibri entre la conservació de l'espai natural, l'activitat turística i el benestar dels veïns. En aquest context s'ha impulsat el nou centre ubicat al mateix nucli urbà.
Compleix aquests objectius de sostenibilitat, d'encaix amb el territori i de tenir cura amb tot aquest entorn natural que, com a Setcases, doncs, intentem preservar i s'ha intentat preservar amb aquests projectes que hem inclòs en aquest pla de sostenibilitat.
L'actuació ha suposat una inversió d'uns 200.000 euros per adequar aquest equipament municipal. El centre obrirà els caps de setmana i els dies festius durant bona part de l'any, mentre que en el període estival estarà obert cada dia.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
I l'Ajuntament de Camprodon aprofitarà una subvenció de més de 300.000 euros de l'Agència Catalana de l'Aigua per millorar la xarxa del municipi i de Font-rubí. Les obres, que duraran uns dos mesos, serviran per digitalitzar els comptadors i arranjar les canalitzacions. Per minimitzar les molèsties als veïns durant aquest estiu, els treballs es divideixen en dues fases. La primera s'executarà al juliol i la segona al setembre, amb l'objectiu de tenir-ho tot enllestit i justificat de cara a la tardor. Paula Sayagó.
Abans que acabi el 2026, l'Ajuntament de Camprodon ha de finalitzar les obres de la xarxa d'aigua del municipi de Font-rubí. La partida que va donar l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, al consistori, supera els 300.000 euros. Una subvenció que ha de permetre fer millores a la digitalització dels comptadors i també d'arranjament de la canalització, entre d'altres. La voluntat és que aquestes accions repercuteixin el mínim possible als veïns. Escoltem l'alcalde Xavier Guitart.
Un tema de digitalització de comptadors i també unes obres de millora a la xarxa, amb temes de reductors de pressió, amb temes de filtres, amb temes de millores de captacions, i per tant aquest és un tema que també feia temps que estàvem treballant. En aquest cas ja s'ha fet l'adjudicació d'obra, per tant Agbar és l'empresa que ha guanyat les dues licitacions, tant la de Camprodon com la de Font-rubí, i per tant ara ja ha fet el replanteig per tirar endavant aquesta obra.
L'equip de govern aposta per mantenir en bon estat la xarxa d'aigua del municipi i també dels seus nuclis, una feina que fan des de fa anys i que ha vist els bons resultats fins i tot en èpoques de sequera.
Tenim un tant per cent d'aprofitament d'aigua no molt alt a Camprodon, la veritat és que això es va demostrar, no, en èpoques de sequera, però realment si aconsegueixes aquests tants per cent és gràcies, no, a la reinversió any a any amb la xarxa d'aigua, que tan important és. Moltes vegades sempre dic, no, des del terra cap avall no es veu la feina, però realment n'hi ha molta, s'ha fet molta feina durant tots aquests anys, i la veritat és que si tenim aquests tant per cent tan positius és gràcies a haver fet la feina.
L'Ajuntament calcula que les obres poden tenir una durada de dos mesos aproximadament, tot i que a conseqüència del període estival es dividiran en dues fases, una primera aquest mes de juliol i una segona al setembre, per finalment justificar els arranjaments al mes d'octubre.
I Sant Joan les Fonts obre les portes del seu nou centre cívic, un local batejat a petició popular com el centre, que es podrà utilitzar definitivament cap a la tardor d'aquest 2026.
En el marc de la seva festa major, Sant Joan les Fonts ha realitzat un acte de portes obertes a un dels equipaments municipals més esperat pels veïns, el seu centre cívic, un local que després d'anys d'obres ja encara la seva recta final i que durant la jornada de les seves portes obertes ja va començar a definir quin seria el seu ús i quines propostes pot acollir aquest nou espai. En parla Maria Vidal, alcaldessa de Sant Joan les Fonts.
Aquí vindran a realitzar-se les activitats que fins ara s'estan realitzant en el casal cívic, on hi havia les persones grans, se sumaran a tota la resta de l'oferta, com per exemple el Teixint Poble que s'està desenvolupant, xerrades puntuals de temes que interessen a la població, que de vegades el centre cultural ens és massa gran, aquí es vindran a fer. També ens han demanat que hi hagi activitat, alguna activitat de ball, alguna, allò, doncs, per tots els públics també.
Les obres de l'espai encara no estan acabades. L'interior de l'edifici està gairebé completat, però l'exterior encara no.
L'exterior, el que ara mateix de moment està adequat per poder fer aquestes portes obertes, però sí que hi haurà una intervenció en la qual hi ha d'haver-hi unes voreres molt més accessibles, perquè la rampa ja és accessible, però ens convé que si se surt a l'exterior per altres portes, doncs tot al voltant hi ha d'haver-hi un paviment accessible, una zona d'arbrat i potser alguna zona també una mica més aterrassada, per poder, si s'han de treure taules a fora, poder també acabar de prendre alguna coseta a l'exterior.
Un edifici molt esperat pels habitants de Sant Joan les Fonts, que durant la jornada de les portes obertes han tingut lloc durant la programació de la seva festa major. L'equipament està previst que estigui a punt durant la tardor d'aquest any.
I el barri de l'estació de Camp de l'Ànol llueix molt diferent des d'aquesta setmana. Un grup d'una dotzena de muralistes han treballat en el marc del festival Graftage en pintar les façanes de diversos edificis de la zona per embellir-la i crear un relat que fa que l'entorn sigui únic i inconfusible. Guiu de Sant Geratí.
El barri de l'estació de Camp de l'Ànol és avui una mica més singular gràcies a la dotzena de murals que s'han pintat a les façanes d'alguns dels seus edificis. Es tracta d'una iniciativa del consistori que, a través del festival Graftage, ha convocat 12 pintors que han estat treballant els darrers dies en diferents parets. Els artistes que han treballat a Camp de l'Ànol venen de diverses parts del món. N'és un exemple David de León, mexicà, que explica com els murals estan agrupats sota la temàtica del ferro i de la forja com a símbol del poble, i que el treball i l'experiència han sigut molt positius amb l'entorn i els veïns, que estan veient canviar l'escenari del seu dia a dia.
Es hablar sobre el tema de lo que era aquí la minería, del hierro y esto, y a mí me tocó pintar a una trajinera, ¿sí? Que por eso aparece ahí un burrito ahí que está llevando la madera y esto. Y es eso, la temática, el pueblo a mí me parece muy bonito, está muy tranquilo, la gente pues bastante bien, o sea, cada que estoy trabajando bajo y siempre hay alguien que está esperando para platicar o algo, entonces muy buena la experiencia.
Els artistes valoren també de forma molt positiva que hi hagi una coherència entre tots els murals. No és una uniformitat que es trobi en la majoria de les actuacions conjuntes que fan i ajuda a que tot l'entorn quedi cohesionat, amb el respecte del mateix Graftage i del consistori, a l'estil de cadascun dels artistes que s'han pogut expressar amb total llibertat.
Esto que se está haciendo aquí es muy especial porque es un lugar donde hay una temática clara para pintar, hay una guía que se está siguiendo para poder hacerlo y que al final del día nos está dando una narrativa gráfica, por así decirlo, visual, que el ciudadano puede seguir y se puede ver identificado, cosa que en otros lugares hay libertad para pintar, pero no hay como esta curaduría, por así decirlo, entonces ves cosas que de repente se salen de contexto, y en este caso es algo que suma bastante bien al lugar, a la localidad, y que yo creo que le está aportando bastante a todas, en todos sentidos.
Els murals ja es poden admirar, ja que s'han enllestit aquest dilluns després de 4 dies de feina. La inauguració oficial serà aquest dissabte.
I l'església parroquial de Sant Jaume de Caralps data del segle XII i està inclosa dins de l'inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya pel seu valor.
La Rosa i la Josepa són dues voluntàries que des de fa 3 anys van tenir la iniciativa d'obrir al públic l'església del seu poble, Sant Jaume de Caralps. Juntament amb un altre veí, en Cisco Coll, veien com després de la missa dominical molts curiosos s'apropaven al temple, però aquest havia de tancar. Per això van demanar al mossèn si podien custodiar la clau i permetre l'entrada dels visitants a un monument emblemàtic del poble. La resposta va ser afirmativa i fins i tot des d'aleshores mantenen un registre dels visitants que hi van. En parla la Josepa Tubau, una de les voluntàries de l'església de Caralps.
El primer any unes 568, el segon 600 i alguna cosa, i l'any passat va ratllar la ratlla de 700 persones.
A banda de ser les encarregades d'obrir i de tancar les portes cada diumenge d'estiu, a partir d'aquest diumenge dia 28, d'11 a 1 del migdia, també donen algunes explicacions als visitants que ho demanen i ofereixen alguns llibres sobre l'església per obtenir algun donatiu més. I és que el temple necessita algunes tasques de manteniment al paviment i al teulat, com explica la Rosa Figueres, una altra de les voluntàries del temple.
Hem de canviar el terra, que és de fusta, i clar, la fusta es fa malbé, necessitaríem sponsors perquè la fusta ara és molt cara i les obres de la persona que ho fa, l'ofici és car també. Després la llosa de la teulada es posa sobre un llit de terra, que és el que fa assentar bé les lloses, i a vegades el teulat ja és més un jardinet que no pas una teulada de llosa.
L'església de Sant Jaume de Caralps data del segle XII i té elements molt rellevants, com el nàrtex, amb columnes i capitells realitzats pel mestre de Cabestany, però també el frontal de l'altar, l'original del qual està exposat al Museu Nacional d'Art de Catalunya, a Barcelona. És per compartir aquestes meravelles que les voluntàries obren les portes a tothom, tant a qui vulgui visitar el temple com a qui vulgui unir-se a la seva tasca voluntària per donar valor a aquest monument caralbí.
I torna l'herbesalú després d'un any plujós en què s'espera una bona collita d'herbes remeieres, Francesc Fernández.
Besalona falla la seva cita amb la recollida d'herbes remeieres per l'elaboració de ratafia. Dissabte a les 8 del matí s'iniciarà la sortida on els participants tenen l'oportunitat d'aprendre com fer ratafia des de la base. En el PACA d'una entitat organitzadora hi ha una ampolla d'aigua ardent, l'envàs, les nous i una guia amb les herbes que escolliran durant la ruta. Un dels organitzadors de l'herbesalú, Salvador García Arbós, ens parla sobre la importància de secar les espècies en el moment que elabores la ratafia.
Les herbes per anar bé s'haurien de posar sempre seques perquè sempre saps el que hi poses. I si la gent té paciència i pensa cada any poder-ho pesar, aniria molt bé. Però això no ho fem. L'escollim tal com raja. Si l'escollim tal com raja, aquest any pot ser un bon any. Uh-huh. I aquest any, entre aquesta mica de sol que haurà fet, aquestes pluges que hem tingut i tot això, jo crec que pot ser, jo penso que pot ser un gran any per la ratafia.
García Arbós destaca que en aquestes jornades es comparteix molt de coneixement i que depèn de quines herbes es poden conrear a les cases dels particulars. La tècnica de turisme de l'Ajuntament de Besalú, Maria Fauró, parla sobre l'acte principal de la tarda on es podrà veure com s'elabora una ratafia.
A la tarda és quan la fem allà a la plaça, bueno, que vindrà l'Àlex Torres Pleite, que és el que va guanyar el concurs, que és una jove, justament, també es va bé que la gent jove faci ratafia.
I tant.
I és el que vindrà allà a la plaça, i en Salvador i en Xavier doncs ho assessoraran. Llavors ells són els que van explicant propietats de les herbes. El noi diu, aquest noi ens dirà més o menys què hi posa.
Els ossos marroquins i el concurs de rams silvestres també portaran el seu toc un dia especial pels amants de les espècies i la ratafia.
I en esports avui hem de parlar de la Unió Esportiva Olot, que ja coneix els equips amb els quals s'enfrontarà aquest any a segona federació.
Aquest dimecres la Reial Federació Espanyola de Futbol ha fet oficial com serà el repartiment dels equips en els diferents grups per aquesta temporada que començarà el mes d'agost. Els últims anys els equips catalans jugaven amb els de les Balears i la Comunitat Valenciana. Aquest any no ha estat així. La federació ha apostat per un repartiment de grups diferent. L'Olot i la resta d'equips catalans jugaran al grup 2 amb els equips d'Aragó, Navarra i La Rioja. Serà un grup format per 18 equips, que hi haurà 4 aragonesos, 3 de Navarra, 4 de La Rioja i 7 equips catalans. Dels equips de Catalunya hi haurà els mateixos de l'any passat, com per exemple l'Espanyol B, el Reus, el Terrassa, el Girona i el Barça Atlètic, també el Manresa que ha pujat i l'Olot. D'Aragó hi haurà 4 equips, l'Ebre, el Tarazona, el Barbastre i l'Utebo. 3 equips de Navarra, com el Tudelano, la Penya Esport, l'Osasuna B. Finalment també hi haurà 4 equips de La Rioja, com seran l'Arnedo, el Nàxer, el Logroñés i el Logroñés B. Els equips de la Comunitat Valenciana i les Illes Balears, que normalment quedaven emparellats amb l'Olot, enguany seguiran el grup tercer amb els equips de Múrcia. Un dels avantatges de l'Olot per aquesta temporada és que no faran cap desplaçament a les illes i tot es podrà fer amb autocar. Ara falta saber quin serà el calendari, on debutarà l'Olot i on acabarà la Lliga. La Reial Federació Espanyola de Futbol ho farà públic el pròxim dimarts 30 de juny, quan es faran oficials els calendaris de les diferents lligues que corresponen a la Federació Espanyola.
I Ainar Che renova.
Ainar Che seguirà una temporada més defensant la samarreta del club patín Sneca Fraga. La de Ripoll ha avançat la seva renovació per l'equip fragatí després d'una temporada que valora positivament. El conjunt aragonès va començar el curs aixecant la seva primera Supercopa d'Espanya femenina i va encarar la recta final alçant la segona Champions League a Coimbra.
Sobretot doncs, que em sento valorada, estimada. Ens tracten molt bé, no ens falta de res, les condicions són molt bones en tots els sentits i al final és el que és, jo crec que tot esportista desitja, no? Poder-se dedicar a l'esport que més li agrada i estima, i doncs com em trobo en aquesta situació i sobretot a nivell hoqueístic m'estic sentint bé i valorada i amb confiança, doncs penso que és el millor lloc per estar.
Les de Jordi i Capdevila venien d'una temporada en blanc. Archer considera que va ser un curs d'aprenentatge. Tot i que enguany la Ripollesa ha aixecat la seva cinquena Champions i es col·loca així entre les jugadores amb més copes europees, assegura que sempre es pot millorar.
Ens va servir per aprendre molt a nivell de staff, de jugadores, directiva. El primer any que vam disputar ja ens va caure la primera Champions, era tot com molt bonic i al final l'esport no tot és això. Amb la qual jo crec que ens va servir per aprendre, fer-nos doncs, més fortes com a equip i trobar el camí correcte per aconseguir les victòries. Són dos títols de quatre que podíem aconseguir, amb la qual jo penso que hem fet bona temporada, però sempre es pot fer més.
Un dels moments més especials de la temporada per Archer va ser cedir l'aixecament de la Copa d'Europa a Vignette Flix, qui recentment va anunciar que penjava els patins.
I fins aquí els 5 minuts més d'avui, repassant tota l'actualitat de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès. Que vagi molt bé, gràcies com sempre per la confiança.